Passen tot just dos quarts de les 9, per tant dos quarts de 10 ja tenim amb nosaltres els tertulians habituals de cada dilluns, la Maria Sansa, en Pasqual Dusó, la Lourdes Dalmau i el Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Molt bon dia.
Avui m'ha sorprès perquè el Narcís ve amb un bastó que té un toro.
Això no es diu.
Però amb una estelada, que a veure, explica'm aquesta barreja, perquè m'he quedat molt parat, eh? De fet, el Raül també ha rigut molt quan ho ha vist, perquè ha vist aquesta barreja
aquest
peculiar.
Tinc un altre que és, no és el toro, que és l'ànec aquell amb aquella pedra, no sé què és, aquell ou, que és un escultor d'Alp, de la Cerdanya, i que va reproduir un dels motius del quadre de Guernica. I el toro és un exemplar que és maco de veure'l. I posar la bandera estelada perquè no se'n confongui amb l'espanyolitat, perquè els espanyols han agafat el toro com a signe d'identitat. I això em molesta molt.
No, aviam. Sí que és veritat que és un signe d'identitat d'Espanya, perquè no només d'Espanya, sinó de la península.
L'han fet fa 7 o 8 anys.
La península ibèrica perquè se la reconeix com la pell de brau. Però és que el toro...
La pell de brau és de l'espriu, eh?
De l'espriu.
Bueno, però exactament és el que estic ara defensant i que en dieu. Aviam, el toro és un animal molt representatiu a la Mediterrània, a tota ella. Vull dir, per tant... aviam, molt bé.
Però el que l'enamorador vol dir, el Josep en aquest moment vol dir que jo, sent un independentista com sóc, de fet el moll de l'os, porto un toro que vosaltres, els espanyolistes, us heu fet...
Jo no volia crear una polèmica, jo només era una anècdota.
Per veure, diguem-li, la bellesa que té aquest animal.
Si voleu, un dia us faig una explicació antropològica de què fa el toro i què té el toro.
A mi aprendre sempre m'agrada.
El veus arreu de la cultura mediterrània, el toro.
Sí.
I la francesa.
Per tant...
Per la part de
Nims i tot això.
Clar.
Jo volia dir que el toro típic, que és el toro de veterano, el va crear un santcugatenc.
Ostres, això no ho sabia. Veus, Pasqual, a veure, explica'ens, va.
No, hi havia un estudi...
Això és interessant.
Il·lustrats. No.
Hi havia un estudi...
El dibuix, el típic que a vegades ens trobem per la carretera.
Que trobes que...
Bé, de tant en tant ara els...
No, fan coses.
Hi havia uns...
Aquí que tu ja no trobes cap.
D'aquests d'imatge, un consultori d'imatge que era MMLB, i una de les M's... Bueno, l'altre, l'Orente, també em sembla que era d'aquí. Una de les M's era el Montfort. I aquest va ser el que va crear la figura del toro del veterano, aquesta que es veuen per les carreteres, etc, etc.
L'agència de publicitat.
Sí. I així que era Sant Cugatenc.
Sí, sí, i l'altre crec que, o sigui...
L'Orente,
Gilby, no sé si tenia algo a veure, o Gilby... No. Hi havia un...
Resumint, que inclús els signes d'identitat espanyols els necessiten veient i portar-les
d'una casa de vins espirituosos. Sí.
Però escolta, sí, avui és un signe d'identitat espanyol.
Sí, sí. Bueno, perquè se l'han fet seu. Però
se l'han fet seu, perquè la realitat no la podem evitar. I si agafes una bandera espanyola i li poses el toro, estàs dient que encara l'espanyolitat, encara més espanyol, i l'han fet seu.
País de braus.
Això demostra el nivell d'intel·lectualitat que tenim.
A mi que sempre m'ha sorprès molt.
Escolta, ho trobo pitjor que el burro. Francament.
No, però el burro té unes característiques que quan te les expliquen té unes... No.
O la descarga.
Que quan es marca un objectiu continua treballant.
O sigui, per això de vegades aquesta tossudesa i aquesta actitud, doncs, quan la utilitzem aplicada a les persones ho fem despectivament.
Depèn.
Tot i que és un animal molt treballador, però home, no? Tu has sentit alguna vegada algú li digui que ets burro i
sí,
que l'altre s'ho hagi
pres? Les característiques de l'animal en si,
treballador
constant,
tossut.
Constant.
Bueno,
un toro que va fotent cornades i vaja, tampoc és que a mi
com que un burro m'ha tirat dues vegades per les orelles endavant, perquè quan arribava a un riu es parava i et tirava quan estaves a sobre, ja no me'ls estimo gaire.
Jo el que sempre m'ha sorprès molt és que Olot fos la segona ciutat de l'estat que va tenir plaça de toros, la primera a Catalunya. Precisament Olot, que home, que no és que sigui precisament un bastió de l'espanyolitat, no dic per relacionar el símbol amb el contingut.
Però si els catalans eren molt forofos dels toros.
No, jo no dic que no. A mi em sorprèn Olot, coneixent la gent que conec d'Olot, que no me'ls imagino mai anar a una corrida de toros.
Hem estat a Barcelona que tenia tres places actives de toros alhora.
Escolta, si el Parlament català va suprimir els toros per llei, no perquè no fos una qüestió catalana i de la tradició catalana, no ho han dit mai. No han dit mai, eren espanyols que deien, això com que és espanyol ho voleu treure, no. Hipòcrites. Era per respecte als animals.
Mentida. Home, aleshores per què tenen els correbous?
Manté, Lourdes,
deixa. No, això,
això, això és un altre tema. Respondràs.
Això és un altre tema i crec que a poc a poc s'estan regulant i a poc a poc es trauran, perquè és molta... Però els toros, que no té possibilitat de defensa, mira, a mi se vols que digui una cosa, no em preocupa gens quan un toro queda agafat per un torero. I a mi quan va sortir el Paquirrim, que va dir que no tenia la farmació, el puesto de la d'allò no estava en condicions, i em pregunto, quants pobles a Espanya no tenen condicions sanitàries perquè una persona accidentada pugui ser curada? En canvi, allà protestaven perquè la plaça de toros, no sé quin puesto d'Andalusia... Vinga, escolta, si vols lluitar contra els toros, lluita.
El que m'agrada és que això ha començat per un bastó que portava el Narcís.
Sí. Això és Narcís, cada vegada que portes un bastó dona... Mira, 7 minuts de tertúlia, eh?
Sí.
Però a tu t'agrada el bastó, ja ho veig.
Sí,
eh?
Sí. A més, porto l'escalada enganxada perquè ningú pugui pensar que jo tinc algun signe d'espanyolitat.
Bé, escoltin, alguna cosa més?
No.
Cap de setmana? L'han passat bé?
Jo?
Preciós.
Sí? Jo sí.
Tot i que vam tenir un ruixat dissabte molt peculiar, d'aquests que, no per no anunciat, però vaja, de cop i volta...
Jo sí, però he de denunciar una vegada més el nivell d'incivisme que hi ha en una part de la nostra població. Vaig venir als 40 anys del taller Jeroni de Moragues.
Dissabte a les 5,
dissabte.
Aproximadament?
A les 5. A les 8 acabava...
Per venir no vas anar a Villoreig.
No, perdona.
No? Ho vam fer aquí al centre.
Ah,
perdona.
Allà per...
No, em conec molt el taller de Valldoreix.
Sí, però és de Valldoreix.
Però vaig venir a veure l'exdirector i la gent que coneixia del taller, que he conviscut amb ell molts anys. Es van posar una fila de cadires perquè els nois i noies del Jeroni de Moragues poguessin veure les actuacions dels Vall de Bastons. Doncs la gent se'ls hi va posar davant. Tota la, a veure, un munt de gent, la plaça era grossa i podies anar allà on volguessis de la plaça. Se'ls hi va posar davant de les cadires. Em va semblar un grau d'incivisme, em vaig enfadar molt, la veritat, em vaig cabrejar amb la gent de Sant Cugat, perquè penso que no hi ha dret.
No, com que no hi havia guàrdies... Que, ni tan sols s'ho veu, però potser si algú els hi,
perdona,
hagués, si algú els hi hagués dit, escolta, que tapen, potser per, realment és...
Hi va haver gent que els hi vam dir que tapaven, eh?
Doncs en costa d'entendre, la gent tingui el comportament.
Sí, tenia un espai a darrere per mirar.
Sí, hi havia molt espai, costa, hi havia tota costa. La placeta, hi havia molta gent, però hi havia quatre rengles de cadires i a més sota un enterimat,
ja, quan es veien... Jo vaig aprendre a llegir quan era petit, al col·legi de... del Camp Pitet, no que deien a Vicente el niño bien educado.
Sí.
I l'urbanitat és una cosa que avui dia s'ha perdut. I ja es parla d'educació, el que vulguis, però l'urbanitat, això s'ha perdut totalment.
Jo penso que és incivisme total, vull dir, no ho puc entendre. Suposo que no es posen a davant de l'Ajuntament pel Paga-li Joan, perquè hi ha dos guàrdies, una a cada punta, perquè si no també s'hi posarien davant, però posar-se davant de dos rengles de cadires de gent que veus que té un grau gros de disminució... Em sembla, francament, no sé quina paraula es pot dir pels micros oberts, però...
Pasqual, que anaves a dir alguna cosa?
No, jo anava a dir, no, que m'has preguntat el cap de setmana, la Lira vam anar a cantar a la Barceloneta, que no sé per què van fer uns festivals, i així com quan vam anar el cop passat pels carrers no hi havia ningú, aquest any déu-n'hi-do la de gent que hi havia pels carrers, revifant una mica les caramelles de Pasqua. Va estar un acte ben organitzat, i amb tota la immodèstia o la modèstia que de llances, doncs la Lira un cop més vam ser de la millor coral.
La Lira té alguna cosa a veure també? Estan, els membres de Lira estan integrats en el que és el gospel de Sant Cugat?
No, hi ha membres que... com que normalment és gent que canta, llavors els agrada cantar aquí, o sigui, tots cantem a dues, tres corals.
Ah, val.
A l'harmonia de Valldoreix.
Cors de Clavé. La
sí, però hi ha alguns que canten l'harmonia de Valldoreix, uns altres que canten gospel, etcètera.
La diputada del PSC, Carme Chacón, ha enviat una carta al primer secretari dels socialistes catalans, el terrassenc Pere Navarro, en què li demana que no sucumbeixi a les pressions dels que, des de dins o des de fora del partit, busquen incorporar-lo a un pacte en favor del dret a decidir. Seria, segons la seva pròpia definició, una operació totalment oposada als principis i a la trajectòria del PSC. Chacón, que qüestiona la presència del seu partit a la cimera a favor del dret a decidir que se celebra avui al Palau de la Generalitat, alerta del risc d'errar la tàctica. No podem estar al costat d'Artur Mas ni tan sols de costat. Els socialistes hem d'estar enfront d'Artur Mas i al costat dels treballadors i les classes mitjanes catalanes. Tot això és una notícia que surt avui al periòdico, que l'estava llegint de la seva web, a partir d'aquesta carta que també ha publicat aquest mitjà i també, si no m'erro ara, al Mundo. Tenim aquest moviment, Maria, aprofito que tu coneixes...
No li he llegit la carta. Normalment el Pere Navarro m'envia moltes comunicacions.
No, és la Chacón qui l'envia a Navarro.
No. La senyora Chacón no acostuma a enviar-me mai cap comunicat i, per tant, doncs, quan la llegeixi el diari ja et diré si... De fet, mira, em sembla molt bé que estigui a Madrid i que faci la seva feina i que ens deixi tranquils.
Jo crec que la Chacón el que intenta, naturalment, és arribar a ser la candidata a dirigir el PSOE i ser candidata
al Presidència d'Espanya.
Bueno, això també estic al costat teu, totalment. Però ell ho pretén. Escolta'm, per pretendre...
Pues,
i és clar, l'única manera és fer mal al moviment català i fer mal al moviment català pues, té rendiment a Espanya. Tu. Això és així.
Doncs a mi m'agrada la línia de que diguem-li forces catalanes tinguin presència important a Madrid i aleshores si hi ha un català que està lluitant per això, doncs a mi ja m'està bé.
Hem tingut el Serra, hem tingut el Lluc, hem tingut a molta gent important a Madrid.
Sí, però en un altre moment i en una altra situació, en una manera de pensar, per exemple la del senyor Borrell.
Sobre el contingut de la carta, però...
Jo en volia...
Ja he dit, o sigui, vull dir, una mica es faci la... Jo és de debò que estiguin per tot... Tota aquesta història tan independentisme i tant és... Em cansa, n'estic ja avorrida.
Perdona, però és que el PSC no ha dit mai que fos independentista, eh?
Bueno, però s'està, diem-li, acostant... No. O sigui, el volen absorbir i sembla... Ell s'està deixant...
No. Jo diria que no van per aquí.
Ara t'avorreix, però hi ha un dia que la viuràs.
Jo penso, primera, que el tema del dret a decidir em sembla un tema, no diré el suprem de la democràcia, però penso que és molt normal que puguem tenir la llibertat.
És el suprem de la democràcia.
Doncs és el suprem de la democràcia i el dret a decidir no sé com el pot negar ningú. Ningú. Ni els d'esquerra, ni els de dreta, ni els de centre. Per tant, qualsevol cosa que es pugui fer perquè hi hagi una consulta i perquè hi hagi dret a decidir, no entenc com una persona democràtica, i més igual que sigui l'Alicia Sánchez Camacho que sigui la Chacón, no entenc com una persona democràtica no permet que se celebri una consulta o posa pals a les rodes perquè se celebri una consulta del dret a decidir. Segona, jo el que sí que et veiem tots és que a dintre del PSC deu haver algun problema. I dic que hi ha un problema perquè ahir, em sembla que fou ahir, que va sortir l'expresident Montilla dient que, bueno, que li semblava molt bé que el PSC participés amb les decisions de Catalunya i del govern i li semblava absolutament tot el contrari del que està dient ara la Carme Chacón, que és que la Carme Chacón vol anar en contra del Montilla. Em sembla que el Montilla ja no és moment d'anar-hi en contra. Aleshores, a mi la veritat és que... I per altra banda, la tercera cosa que volia dir és que crec que des de Convergència s'està fent tots els possibles per integrar en el PSC amb la màxima dignitat, sense que hi hagi ni guanyadors ni vençuts ni res. I per tant, és en aquest entorn amb el que jo penso que s'ha de poder fer aquesta consulta del dret a decidir.
Jo això del dret a decidir, de debò, el dret a decidir respecte a què sobre el... Tens competències. El dret a decidir no és tan universal. Vull dir, el dret a decidir sobre el que tens competències.
El poble té totes les competències.
No,
totes.
No, escolta'm,
a menys que te les fotin un país que és l'esclavitzador, el colonitzador. Llavors
no és veritat, això no ha estat així a Catalunya. Això no ha estat així a Catalunya, vale? Aleshores, clar, el dret a decidir, doncs per què Sant Cugat no decideix si paguem impostos aquí o impostos allà, com per exemple s'està dient...
Per l'amor de Déu, això...
No, això és que és
veritat. Això sí, perquè no fa llibre Cartagena.
És que és veritat.
No, home,
bueno,
no,
és que,
no, home, no.
Pues
per ser tenir el dret a la independència, has de ser un país, una nació.
I
escolta'm, mira, diré, hi ha estats que no tenen nació. A mi em diràs quina nació té Andorra. Andorra és un estat independent, però no és una nació. Catalunya no té estat, i que és una nació. San Marino no és una nació, i que és un estat independent. La nació i l'estat no van junts. I Catalunya és una nació, i si tu negues l'evidència, és com negar que estàs veient el sol.
Mira, per mi és un camí contrari cap a on tenen, cap a on va, diguem-li, la força genèrica, universal. És un camí, o sigui, el de dividir, per mi és un
camí. Però Lourdes, tu decideixes.
D'Espanya, només és en espanyol, aquell que no pot ser un moment, res més.
Ara li toca la Maria.
Deixa'm dir que, escolta, per l'amor de Déu, sortir d'Espanya és l'única solució que tenim. És una rèmora aquesta
Espanya. Jo no ho tinc tan clar de que les coses així aquí funcionessin d'una manera diferent.
Maria,
aleshores prefereixo ser més gran que
no ser petit. I deixa'ns dir, home.
A veure, és que són dues coses diferents el que esteu discutint. Una cosa és voler ser independent i l'altra cosa ser... Jo vull decidir què vull ser. Jo vull decidir.
Però com que saben que és això el que vostè...
Jo vull decidir què vull ser. Vull com decideixo a quina escola porto els meus fills o com decideixo a quin metge vaig. Jo vull decidir. Per tant, a mi no m'importa que es faci una intervenció que la gent pugui dir si vol estar aquí o vol estar allà. Si guanyen els que volen ser independents, pues mira,
això és la postura diplomàtica. Ai, de,
ja veurem, vull dir, a mi no em molesta. Que siguem igual els d'aquí o els d'allà, segurament. Igual hi ha xoriços aquí que allà, igual. Però bueno, és el nostre, aquest és el nostre problema i hem de torejar amb aquest problema, eh? Jo penso que ens en podem sortir perfectament, vull dir, no, i ja veurem el que surt de la consulta.
El que passa, Maria, que els hi fa por la consulta, no la volen perquè els hi fa por els resultats de la consulta.
Pasqual.
Jo només volia dir que el dia que va sortir la llei de divorci li vaig dir a la meva dona que l'estimava més. Per què? Perquè des d'aquell moment tenia dret a decidir, tenia dret a divorciar-me. Mira...
Però, francament, ho trobo com molt tot... L'estimaves més, l'estimaves igual.
No, d'acord.
Si de casa però pronunciaves, dia, però te l'estimaves igual.
Des d'aquell dia la podia deixar i abans no.
Exacte.
I o al revés. O al revés. No, vull dir, no t'ho prenguis malament, eh? No, l'altre, eh?
No, si tens tota la raó.
Una parella, un dels dos podia...
Però aquell dia van estar més units perquè ho feien voluntàriament, no solament perquè obligava la llei. Això és el que vol dir.
Què dius? Quines coses dieu més absurdes?
Molt ben trobat, Pasqual.
Quines coses, de debò, i em sembla increïble, pel fet que hi hagi una llei, jo pugui estimar més o menys amb una altra persona.
Estimar, no, és una expressió col·loquial que ha dit. És dir, que la seva voluntat d'estar amb ella, ja que era voluntat només, reafirmaves.
No és una obligació.
No canvia, tampoc. O sigui, on es va decidir la llei del divorci, la gent, si volia, ja se separava i feia totes
les coses. La gent que té diners se separava, sí. Perquè si no tens diners és impossible separar-te.
I amb de que ara, amb divorci, és més fàcil.
I no tenia l'acceptació.
De fet, han caigut els divorcis, el nombre de divorcis, perquè molta gent es troba en una situació que no pot afrontar.
Ja veus tu, per això, aquests arguments...
No solament el cost, sinó la separació de les economies.
I per això cada vegada hi ha menys casaments, també, eh?
Però jo és un tema, jo, ara és un tema a part de la tertúlia.
Ara de què parlem, de matrimonis,
sí,
de què estem parlant ara?
Perquè... Deixa'm, perquè és un tema que l'altre dia estava reflexionant. Resulta que ara el que es calcula el matrimoni o el viure en parella, segons els diners. Segons els diners. I ahir em sembla que va ser, no sé si era TV3 on era, que deien el cost de tenir un fill.
Sí. Ho vaig
tenir.
Veure.
A veure, jo els fills no els hi... Bueno, pues,
1.900 euros, que era quasi 1900... el que el zapatero, o sigui, els hi donava per tenir-la.
I que no sé quan ja costava el cotxet del nen.
Sí, dius, el cotxet i la direta 900.
Però els fills no els tens... Bueno, jo no els he tingut mai, perquè si em costaven diners o no em costaven, els tenia, perquè penso que...
Perquè venia de gust.
Sí, i pensava que era una cosa que... Entrava dintre del meu projecte. Però l'altre dia dius, és que ara la gent no se separa per diners. Ara la gent es casa per no sé quantos... I dius, hombre, no és això, jo crec que hem de passar...
Bueno,
jo crec que els diners han passat...
Però les circumstàncies personals d'una parella, les econòmiques, sí que determinen en quin moment tenen un fill.
Exacte.
Òbviament no diran, em sobren X euros i ara tinc un fill, no?
No porten un pas sobre
els nens. Però les circumstàncies personals, ho dic perquè conec gent de la meva edat, que en algun moment s'han hagut de plantejar que no poden tenir un altre fill, bàsicament perquè... No poden, però és que aquesta, no poden per unes circumstàncies.
Però aquesta
no
és la gran diferència, sí, entre la gent de la teva edat i la gent de l'edat
nostra.
I la gent de l'edat nostra. Jo vaig tenir 5 fills, vaig continuar treballant sempre, sempre que m'ho permetia el tenir la criatura, i no vaig pensar mai que em costaria el cotxet de la criatura. Mira, el pagar, i si no tenia diners, pues passava d'una altra cosa.
Ara intento defensar, del diable,
és que tinc fills, tinc fills de la teva edat i també fan això. Primer acaben la carrera, després busquen feina, després la feina no els hi permet tenir fills, després com que ja estan col·locats, vés a saber quin dia tindrem el fill, i han tingut els fills quan jo ja quasi tenia nets, diguéssim.
Però no creus que... A veure com explico perquè no se'm malinterpreti. Que el fet que no hi ha un horitzó, per exemple, havien sortit les dades de l'atur, més positiu, frena?
Sí.
Perquè potser... Home, deixa'm dir una cosa. Que, per exemple, quan els meus pares o vosaltres en el vostre moment, no és que vulgui defensar a ningú, tenia una perspectiva de que les coses podrien millorar i que per tant podies fer aquest pas amb tranquil·litat?
No és, és que no és veritat això. Jo tampoc tenia feina fixa. Jo tampoc
però les perspectives
feina.
En general no, de no, no, les no, coses.
No. La situació d'ells, jo l'entenc perfectament.
Els meus fills estan molt millor que jo a la
però
seva edat.
Però tu què volies? Tu volies tenir fills per donar-los, diguem-ne, una situació, si podies, millor de
no,
la que tu volies.
Mai, no
sí, com a mínim igual. Sí, tu vols els teus fills formar-los,
preparar-los.
Perdona,
no m'havia plantejat mai això, jo sé el que pensava.
Però tractem els temes en general, home, perquè tampoc ara les circumstàncies personals. Jo dic, una parella jove ara en aquest moment...
Sí, jo penso que, clar, tu has rebut tota una sèrie d'estudis, de formació, tota una sèrie d'inputs que t'agradaria que, com a mínim, poder-los oferir, poder-los oferir. Mira, jo conec un cas, ara, en aquest moment, que jo em vaig esgarrifar els cabells, no? Amb ella la vaig felicitar i tal, però una persona que està vivint en una habitació, o sigui, amb el seu marit i tal, que està treballant, que no pot prescindir del treball, i que ha quedat amb estar, clar, jo penso que on te la tindran la criatura, en una habitació rellogada i tal, francament jo crec que sí, que un s'ho ha de mirar, perquè si no, què li donaràs al teu fill? Tu saps que per,
el la vida, teu... li dones la vida i ja s'espavilarà quan sigui gran.
Bueno, una aviam, una mala vida?
No,
la vida.
Jo crec que hi ha dos factors perquè s'ha retrasat tant la fecundació. Una és la que diu el Josep, que és les dificultats econòmiques i el porvindre. És molt incert, molt fosc, i llavors no saps el que passarà, i això provoca una certa recança trífix. Això no hi ha dubte, és així, és una realitat. T'agradi o no t'agradi, és així. Jo, a la meva època, quan vaig tenir els fills, vaig pensar que els necessitava, que els volia, que els estava dintre del meu projecte vital, i els vaig tenir, i vaig pensar que les coses ja venien... Jo estava també, venien millorant. I una altra cosa que hi ha, també és la comoditat d'avui dia de la joventut. Eh?
Ara.
Molta joventut té una comoditat, viuen què, van de festa i no volen tenir embarassos, i que l'edat fecunda de la dona, que comença als 18 i acabarà fins als 35, però esclar, la fan durar fins als 40, dius, bueno, 50. Escolta'm, és una mica de comoditat. Jo crec que es barregen els dos factors.
Jo volia dir una cosa, i és que, almenys en els nostres temps, i suposo que està passant exactament igual, les famílies més humils eren les que tenien més fills. De vegades et trobaves amb una família amb 7 o 8 fills que tu no se't havia ocorregut.
Ma, per alguna cosa diem que cada nen venia amb un pas sota el braç. Algun context també històric hi havia en aquell moment.
Que la inversió futura, o sigui que quan els nanos tinguessin no sé què, els pares viurien de no sé quantos. Però això vol dir que hem passat una mica el que dèiem de la comoditat. De que tu els fills els tenies perquè et volies tenir-lo perquè formava part del teu projecte o perquè ara ja s'està mirant que els diners, el benestar, el no sé què, i jo crec
no,
personalment
no,
que
ho tenen molt difícil, que per exemple ara
les
dius
coses sumades,
tenen molta inseguretat i tu per crear una família necessites un mínim de seguretat. Per exemple, tu imagina't una parella jove i diu, vale, doncs ens decidim tenir una criatura tal i qual, i llavors amb això amb un l'envia a Tegucigalpa i a l'altre al Camerún. Aviam, com eduquen aquella canalla, un aquí i un allà? No, ho tenen molt difícil.
És a dir, estic entenent que per ser mare tens dret a decidir. Decidim, és a dir, tu.
Ai, ara...
Decidim, que abans no teníem el dret a decidir, perquè el senyor Quino no sé quan es vol morir o quan va néixer.
Sí, dir, bueno, però
abans que tu,
escolta'm,
segur.
Escolta'm, decidir no vol dir avortar, eh? Decidir vol dir...
Decidir també vol dir...
No, per mi no.
És el dret a decidir.
Hi ha el dret d'una altra criatura. Per mi, la qüestió és posar mitjans per evitar embarassos que en aquest moment no on venen.
Val. El dret a decidir quan nosaltres érem...
Això és pecat, eh?
Ves a mi m'explica.
Bueno, jo dic que és pecat. Fer processos anticonceptius és pecat segons l'Església Catòlica.
Depèn amb qui mossèn parles, que ja mossèn més...
Jo parlo de la doctrina oficial de la Santa Església Catòlica Apostòlica i Romana. És així. No pots fer l'acte sexual, ha de tenir com a fi primordial la fecundació i la
procreació.
Estem a catequesi, ara.
Això és
el
que t'ensenyaven a tu quan eres petit. Ara ja les coses potser ja no s'expliquen.
Jo no crec que els separen... L'Església Catòlica ha retrocedit amb això,
eh? Ja no hi van.
El que no pot ser és que es prengui determinades mesures com a mitjans anticonceptius. Això no pot ser.
Sí, el profilàtic no es pot...
A posteriori, entenc. Sí. Val, és que ara...
El profilàtic és permès o no per l'Iglésia Catòlica?
Sí.
El profilàtic, no, el papa sí, no, perdona, a l'Àfrica no, el va condemnar.
No. Potser ho va fer en un moment, un sant pare, en un moment doncs no massa encertat. Però i tant... que l'utilitzen i hi ha moltes congregacions religioses que estan reparteixen.
No. Serà no perquè...
Em sembla que hi ha algun corrent que sí que sí. Segons quin...
Sí, bueno, però s'estan faltant sí. L'Església.
També sí, però clar, no, tu estàs a l'Àfrica, sí. Amb una població en què sí. Potser el 30% té la sida.
Per això mateix.
I estàs allà i ets mossèn.
I ho reparteixes. Escolta,
però Sant Pare va anar allà a l'Àfrica.
Ja sé que potser m'està escoltant mossèn Blai Blanquer i em renyarà, però m'és igual.
Perdona, Sant Pare, el papa anterior, a l'Àfrica va dir que no es podien usar profilàctics. A l'Àfrica mateix. No ho digueu, perquè...
Sí, no, sí, jo no dic... El que està al peu del canó i no està a Roma en un despatx, què farà?
No, jo tinc de col, que això
no, si estem d'acord.
Ajuda la gent, clar, ajuda la gent i ja està, que és el primer de tot. Ajuda la gent.
La Iglesia Catòlica s'ha de posar al dia, home.
Fixeu-vos si ens hi confiem poc en les institucions, que quan ha sortit el papa Francesc, el papa actual, molta gent, jo ho he sentit en més d'un comentari, ja veurem el que durarà aquest home, perquè tothom, com que amb el Joan Pau primer encara no se sap ben bé què va passar, i el no sé què, tothom té, inclús pensa que dintre de l'Església Espanyola, segons les reformes i la cúria i no sé què, no sé quantos, aquest senyor se'l puguin ventilar.
Jo això no ho he sentit, les normes del Consell Vaticà II són vigents, ja. Però fa anys que estan suspeses, estan allà dormides, De tot el papa aquest, el papa anterior... i a l'anterior, bueno, aquest encara no sabem el que farà, però el Ratzinger, l'intel·lectual i l'excomunista o del que venia del comunisme, vaya parell de Sant Pares.
No venia d'un país comunista, tenia
precisament un anticomunisme tan gran que va fer saltar totes les...
Que sí.
Home, el va haver de patir en primera persona.
És igual, precisament, és el Sant Pare, no? No, podem justificar el que ha fet des de...
No, jo no dic que justifico, però les circumstàncies personals en què es va trobar...
Des de Joan 23 no hi ha hagut ni el Pius 12. Si
hem però no han de ser conservadors per naturalesa?
El Pius 12 era nazi total. Exacte, però una cosa, va permetre l'Holocaust. Però nazi jo no puc dir-ho, perquè ja ho diuen prou els del PP de ser catalans. Però que va ser tou.
No, jo no hi rebut, que jo no soc de...
Va ser tou amb l'Holocaust, sí. Va ser tou amb l'Holocaust, diem així. Va ser tou amb l'Holocaust. I que va permetre que el Vaticà fos una ciutat oberta a canvi de certes complacències. Això el Pio XII.
Sobre aquest vídeo de Telemadrid, ja que hem dit que el Toro d'Osborne era en una part santcugatenc, és curiós perquè vaig mirar el vídeo i vaja, parlava de tot el que heu dit, no? Nazisme, estalinisme, etc. I els llibres que sortien per enfocar el tema eren els del Víctor Alexandre d'aquí Sant Cugat, que clar, va quedar completament desfet, no? Perquè, de fet, el divendres és tertulià amb nosaltres i diu, home, si pogués, els hi presentaria una querella, perquè clar, em va rejetar els meus llibres amb el nazisme, tu pots estar d'acord amb el Víctor, però vaja. Sí, el que passa que, clar, presentar, denunciar i tal, és un moviment... de nassos. Però és preocupant l'ús de la paraula nazisme, sigui quina sigui la part que fa servir, perquè també de tots els cantons es fa servir, la veritat, és una
de tots els cantons no, els catalans no han dit mai que els espanyols fossin nazis.
Home, jo dirigents polítics d'aquí
no
estic intentant...
De totes maneres, jo he de dir que el primer any que vaig estar a Alemanya, que era els anys 72, em sembla que era, allà no existia ningú que hagués estat nazi. No. Ningú reconeixia. I vaig conèixer molta gent.
A veure, jo la primera cosa que dic és he vist ara documentals i surt el Franco i els carrers estaven plens de francos i de franquistes. I aquí no hi ha ningú que sigui franquista ara. Amb el nazisme passava igual. Llavors, el que jo et dic, Pep, és que jo crec que la paraula nazi ha tingut impacte. No sé si és perquè... O sigui, la paraula nazi... Ja dius, què és el pitjor que li puc dir a aquest paio? Però li dic nazi.
Sí, potser sense entrar en la transcendència.
Avui dia sembla una barbaritat, però amb un tio li dius fill de puta, que jo, per mi, quan jo era jove, era una barbaritat.
Era el pitjor
que et podien dir. I en canvi, avui en dia està tan banalitzada la paraula que només et diuen, és simpàtic aquest fill de... I però què diuen aquest tio? Vull dir, i s'ha banalitzat completament la paraula. Així que jo crec que el que diu nazi només és perquè la paraula ha tingut èxit.
No, quan Telemadrid ho diu és perquè vol insultar.
Aquesta sí. No, que et volen insultar sí, però no que t'estimen.
I per què heu de... O sigui, altres persones li atribuïu, diem-ne, uns conceptes més laxes i a Telemadrid no. Tota la maldat.
No. Home, la Parista es va després reafirmar amb el que havia dit, perquè la vaig veure en un tuit.
Sí, senyor, la Cristina Ortega es va reafirmar amb això i a més jo pensava que ho feia a Telemadrid per veure si es treien una mica de quota de mercat, perquè em sembla que estan més fotuts que el Carracuca. I es veu que ni així no van treure res i a sobre l'altre es va reafirmar.
Escolti, és que ho hem de deixar aquí. Bueno, Maria Pasqual, Lourdes i Narcís, fins dilluns que ve. Que vagi bé.
Bon dia.